Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
Bon dia, amics i amigues de Les Ones. Un programa de lletres que emetem.
Molt bé, bon dia.
A veure, comencem. Per què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana?
Mira, una cosa molt curiosa que em passa a mi, que vaig anar a Castelló per una visita mèdica ordinària, i quan vaig per l'autopista vaig veure prop ja de Torreblanca, Rambla de les Coves, i vaig per si m'ho entès, de les Cueves. Però un poc més endavant veig Barranc del Ceguet. Això no tenia traducció, perquè dir-li Barranco del Cieguito sonava un poc allí. A més, Ceguet mal escrit, en este. Ho dic per això dels doble topònims Castelló-Castellón, sí, que ara un poc fa riure.
A Xaneta hi ha un carrer que també es diu Carrer del Ceguet.
Però era un personatge, que li deia així. Però este no té traducció.
Bueno, mira, a tu què t'ha cridat l'atenció?
Mira, a mi m'ha cridat l'atenció un fet que té una transcendència, jo crec, important. La Conselleria de Cultura actual del País Valencià s'ha carregat el circuit cultural valencià, s'ha carregat el seu funcionament, és a dir, el circuit cultural valencià, que va ser obra del Botànic i que era una cooperació entre els ajuntaments i la Generalitat i que va permetre que a molts llocs del País Valencià arribessin obres teatrals, de música, concerts, etc. Per exemple, per esmentar-ne un, doncs la Maria del Mar Bonet va venir fa 2 anys aquí a Vinaròs i va ser tot un èxit. Doncs d'esta manera de funcionar el circuit cultural valencià, l'actual conseller de Cultura, l'extorero Barrera, pues s'ha encarregat el funcionament i han canviat una mica l'estructura de tot això i ho han capgirat. D'altra banda, han muntat el circuit valencià de jonegades. I res més, aquí ho deixo.
Aquí ho deixem.
Bueno, ja ens hem posat prou. Ja estem prou enfangats. Vinga, hi ha una de positiva. A mi m'ha cridat l'atenció la qualitat de les ressenyes literàries del diari El Periódico Mediterráneo, que jo confesso que no mai me n'havia llegit cap. I ara, arrel de que va sortir una del meu últim llibre, m'ho he estat mirant i déu-n'hi-do, la sorpresa ha sigut molt agradable. Són ressenyes molt diverses, àmplies, fetes per crítics literaris molt solvents, d'aquests que són apassionats de la lectura i que tenen els estudis literaris que cal per fer uns comentaris encertats. I ja repeteixo, m'ha agradat moltíssim. Recomano també, de tots aquests crítics, un llibre que hi ha de ressenyes literàries. Confesso que també no n'he llegit mai cap de llibre de ressenyes literàries, titulat Geometria del Desconcierto, de José Miguel Segura. És un llibre esplèndid, que pot ensenyar molt a com es fa una ressenya literària ben feta. Pel que fa, deixem aquí el que t'ha cridat l'atenció i anem als començaments de llibres. A veure, en diem un cada un i si tenim més temps en diem un altre.
El programa d'avui va d'això, va de començaments de llibres que destaquen per alguna raó i que els hem volgut recollir.
Sí, que comenci un dels dos el que vulgui, o si voleu començo jo, com vulgueu. Ja començo jo, vinga. Jo he triat Crímenes ejemplares de Max Aub. Max Aub és un escriptor mexicà, però que va viure a València anys, que va néixer el 1903, va morir el 72, i este llibre que dic, Crímenes ejemplares, va ser publicat a Mèxic l'any 1957. I el llibre és un compendi de testimonis anònims que mostren els motius, la majoria de vegades disparatats, perquè en realitat no hi ha cap motiu per matar ningú, però bé, per a matar algú. Per mi, el més espectacular de tots, el més absurd, i no només per l'absurditat del motiu, sinó perquè surt al nostre poble, és el començament del crim que diu «Lo maté porque era de Vinaroz». Un motiu absurd per a matar, el més absurd de tots. Dic que hi ha una fundació a Segorb, no sé quina relació va tenir Max Aub.
Sí, molta, perquè a Segorb és
perquè hi ha una molt fundació...
Reconegut, molt reconegut, sí, sí, sí.
Hi ha una fundació que porta el seu nom.
Sí. Sí que
bé,
cert.
Josep Maria...
O sigui, aquest contacte que va tenir en València...
Suposo que es va entendre...
No la sé, però sé que...
Devia tindre una relació important.
Allí està considerat gairebé un autor local.
Local. És que jo crec que, a veure, a internet i a el que puguis llegir de biografies i tal, diu a València, però diu a València d'una manera genèrica i definida. I a lo millor on va viure és a Segon, perquè si no és molt raro que la fundació porti el nom, etc. Però bueno, això, lo maté perquè era de Vinaròs, 1957.
Déu-n'hi-do, és un començament espectacular pels vinarosencs.
I per tots.
Sí, i tant.
El Josep Maria, tu què has triat?
És un llibre que estic llegint ara, d'una autora que... fins ara havia llegit de Llarditaris, i és un poc l'explicació, fa una mena de pròleg, perquè són diferents narratives, i diu: al llarg de la vida hi ha moments harmònics, com una mena de guspira que torna a encendre's de tant en tant. Són fugaços, imprevisibles, inajornables. No es poden encabir en cap capsa, no s'atresoren físicament. Només passen una vegada i després ressonen a la memòria. És en aquests moments que es dilueix lleugerament aquesta continuïtat interior unificadora de la consciència. Però com diu Annie Ernaux, si no les escric, les coses no han arribat al seu terme, només les he viscudes. I aleshores, l'autora Lourdes Toledo, que jo és una autora que vaig llegir fa temps un ditari d'ell, per primera vegada un ditari d'una dona, perquè n'ha aparegut més, però sempre associo dietari a homes, diguem, a escriptors. I en canvi...
Bueno, jo tinc un dietari. Sí, us informo, de l'any 2009, un viatge fora, és un dietari.
I aleshores, el llibre es diu El sol d'hivern, acaba de parir fa poquet, va ser Premi de Narrativa Curta, però més que narracions en ficció, són com si foren trossos de memòria, un poc... ficcionats, però gairebé autobiogràfics.
Autobiografia del jo, sí, que està molt de moda últimament.
Sí. I el volia llegir perquè segueix un poc la línia que ella fins ara s'ha marcat, que és dietari, assaig i reflexió, no els res més. Però bé, com estic llegint ara, per això us l'he portat.
Tu, Joan?
Jo he tirat una miqueta més enrere, he anat a coses més clàssiques i més històriques, per dir, i el primer començament que volia comentar és el d'un llibre que es va publicar als anys 50 del segle passat, que és el llibre Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Els dos llibres que he triat, curiosament, són dos llibres, els dos començaments, són de dos llibres, de dos autors que se'ls identifica quasi exclusivament amb un únic llibre. Okay. A Juan Rulfo se l'identifica quasi exclusivament només amb Pedro Páramo, va escriure altres coses, però òbviament Pedro Páramo va superar amb escreix tot l'altre que havia escrit i va crear un model, quasi bé un model nou. Pedro Páramo està considerat segurament l'inici del realisme màgic i l'inici de tota aquesta corrent que d'alguna manera podríem dir que va culminar amb 100 anys de soledat del García Márquez, però el Pedro Páramo va ser el primer o un dels dos primers. Hi ha un altre que no és tan conegut que també va ser molt important en aquest sentit.
I també aquest estil de Pedro Páramo de, per exemple, fer parlar els morts d'entrar als cementeris, dir que hi ha ànimes que pululen per allà. Això està en boga avui dia, també. Vull dir que la seva herència continua ben viva. És més, jo crec que està més actual ara que molts anys el va ignorar. En aquest llibre se'l va ignorar.
Bueno, perquè és un llibre que és complex,
difícil. A mi m'ha costat molt llegir-lo.
Difícil d'entendre, i que jo també haig de reconèixer que l'he començat més d'una vegada i també m'ha costat llegir-lo, perquè te perds realment la complexitat del llibre.
Em passa amb els autors llatinoamericans, no sé per què. A veure, alguns estats, però...
Però este és especialment complicat. Vull dir que tu agafes 100 anys de soledat i el vas seguint perfectament. Aquí no, aquí és que hi ha dos relats més importants, però després n'hi ha de petits intercalats pel mig i et perds entre vius, morts i tal, i realment és una complexitat. Bé, el començament de Pedro Páramo és molt famós i diu això, diu així: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
Està bé, és un començament esplèndid.
És d'una riquesa lèxica molt i molt
extraordinari. Un llibre totalment recomanable.
Sí, molt recomanable. Per lectors ja avisats.
Sí, exacte, amb experiència.
Sí, per introduir la gent a la lectura no ho recomanem. Bé, jo l'altre que he triat també és un clàssic dels clàssics i un dels començaments que més s'han elevat, que és L'estranger o L'estrany d'Albert Camus. És un clàssic, un dels principis més referits, un dels millors, segons una pila de crítics literaris internacionals. A mi em va impactar molt. Jo la primera vegada que el vaig llegir, vaig llegir el començament, em vaig quedar amb la boca oberta. I penso que està molt bé perquè reflecteix molt el que és el personatge i el que serà. Amb quatre frases és suficient perquè te n'adones de quin individu tens al davant. El llibre és de l'any 42, però és un llibre que es continua reeditant. Va ser traduït per Joan Fuster al català, i Visconti l'any 1967 va fer una pel·lícula titulada Lo Estraniero, L'estranger. Bé, vaig al començament. Diu així: avui ma mare ha mort, o potser va ser ahir, no ho sé. He rebut un telegrama de l'asil: mare morta, enterrament demà, sentit condol. No vol dir res, potser va ser ahir. Bé, la fredor que envolta este començament, un personatge aliè a tots els sentiments, que no li afecta res, fins al punt que parla, quan parla amb el director de l'asil, li diu si vol veure a sa mare, li diu que no, que té pressa, que se'n vol anar, que no té cap ganes de veure-la. Mersault és el nom del protagonista, un tipus que després es veu involucrat en un assassinat. Bé, Josep Maria, voleu dir alguna cosa d'això?
Bueno, dic que a mi és un autor actual, molt actual, tant pels seus llibres, per les seves novel·les i tal, com pels seus assajos. El seu pensament és molt actual, és un home que va néixer a Argèlia, després es va afincar a París, i que per tant tota aquesta història actual de la immigració i tota aquesta problemàtica ell ja la va viure i la va saber reflectir molt bé en els seus pensaments.
És veritat.
És un llibre que puc dir clàssic, perquè perviu malgrat la distància de l'any
40,
80 anys, i això és una de les coses que a vegades no ens n'adonem, que tenim una sèrie de... I per això, com dia fos té, llegir, rellegir, perquè aquesta és la dona. Bé, el que es porto ara...
És molt bo, aquest llibre.
És un llibre que jo sempre havia tingut ganes de... L'estic rellegint, ara ho diré. I em va crear atenció perquè vaig llegir una entrevista que van fer diferents editors, i a cada li van preguntar quin llibre d'una altra editorial li hagués agradat ell publicar. I em penso que va ser la directora, no, de l'editorial, l'altra o...
És igual, per ser l'altra.
Qui va dir este llibre. I tenia davant l'editor de Discovery. És el llibre que sempre he vingut. Jo n'havia sentit parlar molt de l'autora, la Sílvia Plath, però bé, és gairebé un mite, perquè les circumstàncies del llibre i de la seva gènesi i de l'acabament al cap de poc temps de la mort d'ella de l'Ester Bolligat, que crea tota una mena de personatge legendari que al final no sé si és tot veritat o hi ha també molta llegenda. És gairebé, diuen tots, autobiogràfic, en definitiva, perquè reflecteix també la vida d'una persona a Nova York l'any 63, a principi dels 60, i tot el que l'entorn d'aquella gran ciutat li provoca, li causa i on la boca, en definitiva. I de fet, gairebé el començament ja anuncia gairebé un poc el final del protagonista i de l'autora.
I de l'autora, sí. És un llibre esplèndid.
Sí, sí, sí.
Mira que
jo feia temps que l'havia llegit.
Sílvia Plath és molt coneguda com a poetessa.
Sí, és que és l'únic llibre que ha fet.
Però jo, per mi, sí, és molt millor narradora que sí, poetessa. Sí, sí. A mi la poesia de Sílvia Plath no m'acaba d'arribar. Mm. És una poesia molt alambicada, molt recargolada, sí, amb molts adjectius rimbombants. En canvi, la prosa és neta, clara, diàfana, sí, sí, excel·lent.
És molt bé. Aleshores, per què ho dia? Bueno, és igual, ja llegiré. Ah, sí que l'havia llegit en castellà, però ja feia temps. I aleshores, aquesta publicació que està ara en català és de l'any... Penso que és de l'any 19. De l'any 19.
Fa pocs anys.
Diu, va ser un estiu xafogós, estrany, l'estiu que van electrocutar els Rosenberg. I jo no sabia què hi feia, a Nova York. Soc del tot ignorant pel que fa a les execucions. La idea que em puguin electrocutar em posa malalta i els diaris no parlaven de res més. Titulars d'ulls esbatanats clavats en mi a totes les cantonades i a totes les boques de metro, amb pudor de resclosit i de cacauets. Allò no tenia res a veure amb mi, però no podia deixar de pensar com devia ser que et cremessin tots els nervis del cos de viu en viu.
Sí, sí.
És el primer paràgraf.
Sí.
I anuncia un poc, malauradament, tot el, diguem, el desenllaç de la protagonista i l'autora.
I l'autora. Bueno, és que és molt autobiogràfic.
El títol del llibre, no l'has dit.
La campana de vidre.
La campana de vidre.
Sí, sí. Sí, possiblement tens raó. Jo la poesia no he llegit. Però la prosa del llibre este sí que és suggeridora, clara, és a dir...
És molt bona la prosa.
Pim-pam, te la clava enseguida, és cert.
La poesia no... Jo no la recomano tant. En canvi, és més coneguda com a poetessa que com a narradora. Però, bueno, això les circumstàncies de la vida i les circumstàncies literàries són les que són. I de vegades hi ha autors que són coneguts per una cosa que no és la millor que han fet. I jo crec que el fet d'estar casada amb el
Hughes,
que ell era poeta, va fer que ella fos coneguda com a poetessa. També, si compares la poesia d'ell i la d'ella, és millor la d'ella que no la d'ell. Bueno, això ja passa. Ja passa. Però vaja, que sí, La campana de vidre és un llibre excel·lent. Bueno, jo crec que tots els llibres que hem dit...
Jo perquè l'estic rellegint,
N'havíem de dir uns altres, tu i jo, no? Encara ens en quedava un altre.
No, jo ja l'he dit, L'estranger.
Sí, el teu.
Eres tu el que faltes.
Vale, vale, jo falta el segon meu, que diu així, després us dic quin llibre és, comença així. Si de debò voleu que us en parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa i què feien els meus pares abans de tenir-me i tota aquesta porqueria estil David Copperfield, però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m'avorreixen i segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells. Són molt sensibles amb coses així, sobretot el meu pare. Bueno, el començament és esplèndid, esplèndid. El llibre és El vigilant en el camp de Segol, de Salinger. Salinger li passa el mateix que Juan Rulfo. Un llibre. Va escriure altres coses, però mai va arribar en aquest llibre. Aquest llibre és l'essència de l'adolescència. Si voleu saber el que és un adolescent de veritat, llegiu aquest llibre, perquè és com són els adolescents. La seva anarquia. Exactament. És un llibre que es va publicar als anys 50 del segle passat. 50 i pico del segle passat. Però és un llibre actualíssim, perquè això no ha passat. I realment és el llibre que reflecteix millor i que està més ben contada el que és l'adolescència, el que és l'anarquia de l'adolescència, les contradiccions, el pas de la vida infantil a la vida adulta, els patiments, etcètera, etcètera. O sigui, un llibre totalment recomanable.
Però, de fet, és un dels llibres que més s'anomenen quan a la gent, especialment als autors, els pregunten quin llibre t'ha marcat o quin llibre recomanaries, quin llibre t'ha agradat moltíssim, i este sempre és un dels que més surt, El vigilant en el camp de Segol. Un llibre excel·lent. Bé, ja ho hem dit, recapitulem. Tu has dit Josep Maria, La campana de vidre
i El sol d'hivern, de la Lourdes Toledo.
Tu has dit, Joan?
Jo he dit Pedro Páramo i El vigilant en el camp de Segol.
I jo he dit Crímenes ejemplares i L'estranger. Pues fins aquí el programa d'avui.
Molt bé, bon dia.
Bona lectura.
Això mateix, bona lectura.
Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.